Motel Suís, la versió estiuenca de l'hotel.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Benvinguts a una nova entrega del Motel Suís aquí a la 94.6 a Ràdio Sabadell. Una de les últimes entregues ja del motel que fem aquest estiu abans no comenci la temporada d'aquí uns dies a l'antena de Ràdio Sabadell, i fem aquest motel en aquest set especial que tenim preparat aquí. Passa, molt gran. No, tranquil, tu, passa. Aquest set que tenim preparat aquí a l'entrada de Ràdio Sabadell, al carrer Doctor Puig número 18, que fa això, que els propis treballadors en moments doncs hagin de marxar i de passar per aquí davant. Sergi Artés, què tal, com estàs?
Bona tarda. Mira.
Aquí tenim, l'altre dia era un, ara són tres.
Sí. Epa, i aquest Pau Durant.
Adéu, Pau Durant.
Adéu, Pau. Vagi bé.
La màgia.
No m'heu fet cas, no he canviat de l'escenari. Continua fent calor,
sí,
continua fent-hi mosquits, i bé, el quadre és trist.
Bé, l'altre dia estava sol Roger Benet, avui està acompanyat per la Bea Aguilar i pel Toni González, que l'estan supervisant, allò que no la liï més. Però avui en són tres, a la tècnica i a la realització d'aquest motel suís. Bé, us donem la benvinguda a tots els que ja us aneu connectant. Diu Oriol Ferran, va avisant que s'està pixant i que haurà de passar per aquí en breu també. Per tant, camí al lavabo també anirà sent això una rambla. Però bé, com dèiem, com si fos això una prova pel Tribuna Preferent. Avui és dilluns, encara no hi ha temporada del Tribuna, però ja sí, post primer partit de Lliga, aquest partit contra el Real Unión, aquesta derrota d'ahir per 2-1 amb dues errades de concentració clares del Centre d'Esport Sabadell, tant a l'inici com al final, que bé, van desembocar en aquesta derrota arlequinada, la primera de la temporada. Avui, de veritat que... Què esteu fent amb les càmeres?
Estan jugant, són tres, és que són... avui és perillós.
Mare meva. Ai, ja, perdo el fil, amb una facilitat.
La derrota d'ahir.
Sí, la derrota d'ahir.
Estaves per la derrota
d'ahir. Que de normal estaríem parlant de la derrota d'ahir, però, clar, tenim notícia d'última hora,
sí.
Sergi Garcés.
Sí.
Entrem en l'última setmana de mercat. No podem obviar.
Últims dies, de fet, recordem, perquè
sí.
Queden 4 dies mal comptats.
Fins divendres a les 6 de la tarda, que és quan es tanca quan es tancava... Bé, aquest any segur que es tanca el dia 1 de setembre i no el 31. Habitualment, en els últims anys, aquí a Catalunya es tancava a les 6 de la tarda, a la Federació Catalana, per tant, si no hi ha cap contraordre, segueix sent tot igual. I el que dèiem, ho hem explicat en les últimes setmanes, aquí a Ràdio Sabadell, que al conjunt arlequinat només li quedava una fitxa sub-23 per cobrir, quin era el desig també del cos tècnic, i més tal i com s'havia desenvolupat aquesta pretemporada. I Sergi Garcés, sembla que tenim ja, no m'atreviria a dir fumata blanca encara, però sí que allò, objectiu focalitzat, ve en el punt de mira.
Sí, i a més és un nom que els que són més fidels, que és la gran majoria és de l'afició del Sabadell i dels espectadors o dels amics que se sumen a aquesta família del Twitch de Ràdio Sabadell, segur que el tenen més que sentit, que llegit, perquè és l'Eric Montjonell, Monjo, com el coneixen per terres gironines, i aquest seria el nom ara mateix dins de la cartera de Jaume Milà i dins de la cartera de l'àrea esportiva del Centre d'Esports Sabadell. S'havia especulat molt fins i tot amb la possibilitat, ho dèiem, en cas de que no s'hagués tractat d'un sub-23, que és l'única fitxa lliure que li queda ara mateix a la plantilla del Sabadell, s'hagués hagut de donar una sortida via cessió, via traspàs amb algun dels jugadors sènior, perquè ens entenguem que actualment tenen lloc, tenen una fitxa en aquesta plantilla 23-24 del Centre d'Esports Sabadell. Finalment sembla que no serà per aquesta via, tot apunta que no serà per aquesta via, que en canvi s'apostarà per acabar de reforçar aquesta zona que, si comencem a parlar del partit d'ahir, va tornar a quedar assenyalada. Ja sé que el tòpic diu allò, i que a més és una realitat, és un tòpic, però al mateix temps una realitat de ataca tothom i defensa tothom, però al final cadascú té les seves funcions dins d'un equip, i és evident que ahir, sobretot en els primers minuts, en l'arrencada de partit, i després en diferents fases del mateix, Pau, va ser la rereguarda, va ser la línia defensiva del Sabadell la que va quedar més assenyalada, bàsicament o pràcticament per aquesta jugada. Però, com diem, es tractaria de Montjonell, com dius, tot apunta que el Sabadell és a prop, o com a mínim ben situat, per acabar de fer-se amb els serveis d'aquest jove jugador, d'aquest jove defensa, i que tot apunta, però sense que ho puguem confirmar, ni molt menys al 100%, que, com diria aquella frase tan manida també en altres places, aquest any sí pot ser l'any de Montjuïc al centre d'esports Sabadell.
És que al final se'n va parlar la temporada passada i molt, d'Eric Montjuïc. L'estiu passat va ser un dels principals, va ser el serial, diria, de l'estiu passat, que ve Montjuïc, i al final acaba cedit al Lommel belga, aquest futbolista de 22 anys, barceloní. Realment, doncs, va estar en el punt de mira del Sabadell ja l'estiu passat, com dèiem, finalment no es va cristal·litzar, a diferència d'operacions Sergi, com les de Pau Víctor o Àlex Sala, que sí que van venir del conjunt gironí, i si tot va com ha d'anar, estaríem parlant que un altre estiu el club gironí envia dos futbolistes a la nova Creu Alta, Biel Farrés i Montjuïc. Faltaria veure també les condicions d'aquesta operació, que potser és el punt més en el qual, doncs, haurem d'estar atents. Ho dic més que res perquè és un futbolista, Montjuïc, que la temporada passada sí que va fer la part de la pretemporada amb el primer equip abans de marxar, però ara directament ja estava al Girona B, dinàmica de Girona B. Per tant, estava a la plataforma, a la rampa de sortida. Veurem si el Girona el vol controlar un anyet més o no. Estarem pendents.
Sí, primer això, primer que s'acabi de confirmar l'operació, si és que es confirma, si és que s'acaba de rubricant, doncs, aquesta possibilitat i aquesta, entre cometes, certesa de que és l'escollit, o com a mínim el gran pretès ara mateix per la direcció esportiva del Sabadell, com comentava en Pau, i un cop això s'acabés de confirmar, queden encara aquests 3-4 dies que poden ser mogudets, sobretot perquè si no es tanca aviat l'operació o no s'acaba confirmant aviat l'operació, tot apunta també que el Sabadell pot anar a per una alternativa, és a dir, que sembla que va per la via d'intentar cobrir aquesta fitxa que quedaria encara per cobrir, que està a hores d'ara alliberada, però com dius, primer que s'acabi confirmant, si és que es confirma l'operació, a partir d'aquí, doncs això, el dubte de saber si en qualitat de què arriba Montjuïc al centre d'esports Sabadell, si és com un traspàs ja alliberat, rescindint, per dir-ho així, la seva vinculació amb el Girona, o si el quadre gironí aposta, com dius, per cedir-lo una temporada més a una destinació, en aquest cas, de bon resultat. Sempre ens fem ressò una miqueta de com va funcionar Àlex Sala i Pau Víctor la temporada passada. Veurem si això es acaba confirmant, com funciona aquest any aquesta dupla Farrés-Montjuïc, que serien tots jugadors del centre d'esports.
Amb una curiositat, també aquest estiu. L'any passat és cert que van venir Àlex Sala i Pau Víctor, un migcampista, l'altre davanter. Enguany, dos futbolistes, com diem, novament cedits pel Girona, els dos centrals, però és que més coincideix que l'equip hi ha dos futbolistes també cedits pel Real Zaragoza i els dos són davanters. Per tant, és curiós en aquest sentit. Bé, si s'acaba confirmant que és cedit i no en propietat, sí. Que segurament és la principal incògnita a hores d'ara. Però bé, al final no t'hi crida l'atenció.
Sí,
això.
Sí, sobretot sorprèn una miqueta, ara que treus el tema i hem derivat una miqueta, o hem desviat una miqueta el discurs o el debat, en el sentit de, ja ho vam dir amb Guillem Naranjo i amb Marcos Baselga, que sorprenia, no? Perquè al final dos jugadors d'un mateix tall o d'una mateixa posició, o que poden actuar en aquesta posició, on tots dos han reconegut que se senten còmodes, com és ser la referència, ser el jugador nou, doncs que un mateix club cedeixi dos jugadors en una mateixa destinació. Sobretot perquè sembla complicat que no acabin sent competència directa l'un de l'altre. Per tant, sembla complicat que no s'acabi donant aquella circumstància de o juga l'un o juga l'altre. En cas de que tinguin oportunitats, és complicat que els dos puguin tenir les oportunitats al mateix ritme. Per tant, a un la sessió li podria anar molt bé i a l'altre potser la sessió acaba, doncs, significant que en el mercat d'hivern igual se li ha de trobar un altre destí perquè acabi tenint aquests minuts que no trobaria. Tot això ho estem fent amb especulació, amb hipòtesi, amb condicional. No li acabaria de funcionar, clar. Si es confirma també en aquest cas aquesta operació d'Eric Montjuïc, ens podrien trobar en un cas semblant, no? De dir, vale, és cert, el Sabadell sembla evident que on va més coix, ho hem dit al llarg de la pretemporada, ho continuem dient ara que ja s'ha jugat un primer partit de Lliga, del qual segur que en parlem ara de seguida amb una mica més de profunditat, però acaben sent dos jugadors d'un perfil potser futbolísticament no semblant, però sí en una posició del terreny de joc molt igual. Per tant, tornem al mateix. Podria ser, podria donar-se, tot això, torno a dir, amb hipòtesi i en condicional, que un li acabés tancant la porta a l'altre i viceversa, no?, que diuen.
Estarem pendents, eh? Primer que acabi de cristal·litzar aquesta operació per Eric Mongionell, que, insistim, és l'escollit per reforçar, per omplir aquesta última llicència sub-23 que té el Centre d'Esport Sabadell, que l'estiu passat ja va sonar amb força per reforçar la plantilla que en aquell moment entrenava Gabri García. Allò com van aquestes coses, Sergi, no? Que fins que no estigui tot lligat i signat sempre s'ha de posar el condicional, però una operació que estaria, clar, l'estiu passat ja ho estava, però una operació que estaria molt encaminada, com a resum.
El que passa que també en aquestes coses passa sempre el mateix, no? Intentes parlar també amb el propi Centre d'Esport Sabadell i, clar, evidentment, ningú no te'n volen parlar, no? Fas la gestió per intentar saber si l'àrea esportiva va per aquí o no i, de moment, ni confirmen ni desmienten, no?, que se sol dir en aquests casos. Per tant, tocarà esperar. Bé, al cap i a la fi és aquesta informació amb la que has obert la tarda, per dir-ho així, i ara només queda saber això, si s'acaba donant o no s'acaba produint, si va a bon port o no va a bon port, el que diem, l'arribada de Mongionell al Centre d'Esport Sabadell pel que resta de temporada.
Va, comentaris. Diu per aquí el Vicenç, plantilla tancada, 3 punts suspensius, diu, el mercat d'hivern serà apassionant, ja s'està avançant el que pugui passar al mercat d'hivern. El Víctor, d'entrada preguntava, Raúl Navas era fum, no? Per una qüestió molt, molt senzilla, molt bàsica, que és que no hi havia llicència sènior disponible. A mi no em consta que Raúl Navas hagi estat a l'òrbita del Sabadell. I afegeix per aquí, diu, no sé si n'heu parlat del tema, però en cas que vingui Mongionell, a qui treus? Pau Resta i per davant de Biel i companyia? Jo crec que ara mateix el debat, Sergi, segurament seria... O l'afirmació podria ser que necessites peces com sigui al darrere. Sí. I a partir d'aquí ja començarem a parlar d'ordres, de jerarquies, de números 1, 2, 3 a la defensa, però ahir va quedar evidenciat, ho deies tu abans, i durant tota la pretemporada també s'ha vist, que el Sabadell necessita defenses.
Sí, el principal problema, o sigui, pot tenir molts, de fet, segur que escoltem a Miqui Lladó parlar d'aquest 40% al qual es troba ara mateix la plantilla, pel seu gust i pel que ell espera treure d'aquests jugadors al llarg de la temporada. Per tant, queda molt recorregut, però és evident que, com dius, durant l'estiu, en els tests de pretemporada i en l'únic partit de Lliga que de moment podem agafar com a referència, que és el d'ahir a l'Estàdium Gal davant Real Unión, si alguna cosa s'ha demostrat és que el Sabadell va coix, sobretot per aquest factor de jugar amb aquesta línia de 5, Pau. És a dir, si el Sabadell o el tècnic o el cos tècnic del Sabadell apostés per una línia de 4 que se mantingui molt més convencional, evidentment tens peces suficients. Per jugar de 5 tens peces suficients? Sí, també, en número sí. Ah, després de la pràctica, doncs al final, el que hem dit durant l'estiu, Biel Ferrés no deixa de ser un jugador insultantment jove, molt jove, fins i tot amb aquest punt de necessitar encara el rodatge i anar agafant aquesta sensació d'oportunitat i de maduresa a mesura que passi segurament la temporada. Va succeir, ho dèiem a l'últim motel, amb Pau Resta, sense anar més juny l'any passat, però és que després Antonio Sánchez pràcticament no l'hem vist, ha estat inèdit, amb la qual cosa a veure també com acaba de recuperar-se aquest jugador. I si comences a mirar, si comences a treure, Ricard Pujol, fins que no es recuperi, t'està obligant a jugar, com va ser el cas d'ahir també, amb Fran Callejón, com a central esquerra quan no l'és. Després vas haver de reconvertir un altre cop o vas haver d'apostar per jugar allà en aquella posició amb Toni Herrero, que sí que pot actuar de central esquerra, evidentment que pot actuar, però no està concebuda la seva arribada com a mínim per ocupar aquesta posició dins del terreny de joc, si no és per un accident o si no és per una necessitat. Per tant, et falten peces, com dius. Prioritat, omplir aquestes peces, tenir una possibilitat més en aquesta línia defensiva i a partir d'aquí doncs, com dius, ja serà la qüestió de Miquillador o de la resta del cos tècnic decidir qui entra, qui no entra, qui està en millor moment per afrontar un partit o un altre i els que vagin venint progressivament.
Pregunta per aquí també que quin perfil de central és Montjonell, doncs sincerament no sé si has vist algun partit
seu. No, jo no puc opinar.
En cas de materialitzar-se ja demanarem també opinió als experts en la qüestió. Què més? Per exemple, dèiem per aquí el By Wire, que des de la marxa de César ha quedat com una zona perduda per allà la defensa. L'Albert preguntava per aquí si realment convenç Antonio Sánchez. Bé, jo t'he de dir, Sergi, que en el moment de... quan recordem que vam també informar d'aquesta operació d'Antonio Sánchez aquí a Ràdio Sabadell, ho vam explicar, era una operació, un desig exprés del director esportiu Jaume Milà, que el tenia controlat del Cartagena B, dinàmica de segona divisió amb el Cartagena, i que és un futbolista del qual se n'espera també aquí al Centre d'Esport Sabadell. Realment ha tingut una pretemporada molt malaurada, molt desafortunada. Hem explicat els problemes ja que ha tingut, que hem fet molt, molt, molt la guitza. Ara sí que podem dir que Antonio Sánchez ja està en dinàmica... Bé, va estar convocat, va estar
sí,
a la banqueta.
Sí, ja estava a la banqueta, de fet.
I el problema és que va amb aquestes 3-4 setmanes de delay respecte de la resta.
Per sí, tant... salvant distància, si em permets, li pot passar una miqueta, salvant distàncies, que se mantingui, el mateix que Ricard Pujol. És a dir, tots dos han passat un estiu, al final, un perquè ja venia lesionat i l'altre perquè ha patit totes les circumstàncies que se li han donat des de la seva arribada, doncs aquests problemes físics, és que han entrenat... al marge, pràcticament no han tocat pilota, com diria aquell. En el cas de Ricard Pujol va arribar a jugar uns minutets per anar agafant ja sensacions a l'últim amistós que la gent el va poder veure a Sant Oleguer davant la Unió Esportiva de Sant Andreu, però jo els situaria dos, torno a dir, salvant totes les distàncies, tots els matisos, tots els detalls que fan els casos diferents, però jo els situaria els dos en la mateixa situació. Comencen ara gairebé una pretemporada particular, com a mínim, de dues setmanetes, perquè puguem realment, de facto, allò que es diu de realitat, poder pensar que tant Ricard Pujol com Antonio Sánchez, si no passa res més, que tant de bo que no, puguin ser realment a disposició o puguin estar realment a disposició de Miquillador.
Jo entenc que, i això estarà en els plans del tècnic Sant Cugatenc, que bé, que dimecres hi ha un partit contra la Lleida Esportiva del Camp d'Esports, que potser és massa aviat per fer-lo sortir d'inici a tots dos, especialment en el cas d'Antonio Sánchez, però que no seria d'estranyar que tinguessin minuts aquest dimecres i que de mica en mica vagin agafant rodatge, però ja seria bona notícia que tots dos s'anessin posant a to, que acabi arribant, si acaba materialitzant-se aquesta operació, Eric Montjonell, i que per tant doncs, es pugui donar una mica de consistència a aquesta zona defensiva que tants maldecaps ha donat a la pretemporada i va donar ahir també a l'Estàdio Gal. De fet, ens deien per aquí fa uns momentets que què opinem del partit d'ahir. Doncs, si et sembla, Sergi, anem directament, ja entrem en matèria amb aquest anàlisi del Real Unión 2 Sabadell 1, un partit molt, molt desafortunat pel que fa sobretot a aquests dos moments de desconcentració que va tenir el Centre d'Esport Sabadell. D'entrada, en el primer minut per concedir una falta lateral després de sacar-t'ho de camp i que et marqui absolutament sol de marca Ivan Pérez, minut 84, i quan havia fet el més difícil al Sabadell, que és empatar per mitjà de Javi Gómez, després d'anar remant contracorrent més de 70 minuts, doncs el fet d'una pífia, ho hem de dir així, una pífia de la qual ens té poc acostumats Adrián Ortolà, que va propiciar el 2-1 de l'Exterdà.
Sí, el partit jo diria que no va tenir un dominador clar, és a dir, el Sabadell és cert que va estar més incisiu a la segona meitat, també perquè tenia aquesta necessitat d'anar a contrarrellotge, com deies, i d'anar amb el marcador advers, però tampoc va ser un domini d'angoixar realment la porteria d'Irazusta, no va ser una sensació de que el Sabadell tingués ocasions contínuament, sinó més un domini territorial.
Aquí veiem l'1-0.
Però és que aquesta jugada marca bona part del partit, és a dir, estem parlant de la primera acció del partit quan tu has servit de mig del camp. Ho dèiem ahir, Pau, no només remata sol Ivan Pérez, és que hi ha la sensació de que hi ha un company seu darrere que podria haver aprofitat també l'ocasió en cas que Ivan Pérez, que el jugador defensiu del Real Unión, no hagués estat encertat.
Aquesta de Solís dos minuts després.
Però aquest ensurt correcte. És la demostració que el Sabadell no va entrar a fi. No, o sigui, no va estar a fi, no va entrar amb aquella espurna que es necessita, sobretot a principi de temporada. És cert que al principi de temporada sempre és un maló per obrir, tirant de tòpics, que no saps ben bé com els equips reaccionaran. però la conclusió és que al final el Sabadell ahir no va entrar bé, la primera meitat no va estar fi, li va costar assentar-se en el terreny de joc i va patir, ja et dic, un parell d'ocasions que realment podrien haver complicat encara més l'enfrontament. Aquesta, per exemple, el xut amb l'exterior de Córdoba com un recurs, dèiem ahir, gairebé de futbol sala, d'inventar-te un xut amb l'exterior del peu,
sí,
perquè ets un jugador esquerrà molt tancat. I aquí potser l'única ocasió clara, per dir-ho així, o intent clar del Sabadell d'haver sorprès Irazusta amb aquest xut de l'ex Gualda, que la sensació al camp, la imatge potser balla una mica més, és que va estar a prop. I la segona meitat, doncs aquest passet endavant, no?, que dèiem, aquest passet endavant, el Sabadell va estar molt més fi, l'entrada de Baselga, l'entrada de Toni Herrero li va donar molta més empenta a l'equip per anar en els metres finals, i a partir d'aquí va començar a tenir aquest punt d'arribada que va trobar el premi, doncs com comentaves, potser quan ja la cosa s'hagués complicat encara més, va arribar el gol de Javi Gómez, que ens va donar les esperances, no? Aquí juguem amb les carpetes, però no passa res, perquè veieu com tenen Vinga. Els companys a l'ordinador repartit.
Sí,
no, tranquil, no passa res. Ens estem imaginant el gol de Javi Gómez ara. Com diem...
Tira enrere el resum ara,
sí,
una mica.
Sí, sí. Mira, aquí
arriba. La repe, sí.
Una rematada poc ortodoxa, però molt efectiva, la de Javi Gómez, sí, perquè gairebé sembla que li doni amb el clatell més que ara buscar la rematada.
La centrada de Carri, també, ara de seguida, doncs... l'escoltarem.
Però clar, fas el més difícil, no?, que és que trobes porteria i gairebé aquesta jugada és que és veritat que el davanter destorba una miqueta a Ortola, que no el veu a venir. Ahir els companys deien, home, ha quedat molt tocat, és obvi, és lògic que quedés molt tocat ahir al bo de l'Adrián Ortola, i ens comentaven això, perquè al principi fins i tot recorda en el directe que vam tenir el dubte de si xoca el propi Ortola amb un company i això fa que la pilota se li escapi de les mans. No, no.
Hi ha mala sort, perdona, Sergi, fins i tot en el punt que la pilota pica, la centrada pica en el peu d'Estals i fa aquesta mena de paràbola.
Sí, i s'aixeca molt, no? Però ens deien això, que des del xut de Javi Gómez, que bé, va estar a punt d'empatar el partit, malauradament va acabar estavellant-se en el travesser, i aquí l'última que va tenir Escobar, que realment va ser un jugador que molt interessant, el davanter del Real Unión, no va marcar, però la veritat és que va donar molta, molta guerra per estar ell sol allà al davant, gairebé per molts minuts, deixat de la mà de Déu. Deia la jugada del possible rebot, perquè vam dubtar tots plegats de si és que Ortola havia topat amb un company i això l'havia desequilibrat. No, ens deien els companys, perquè amb Ortola, diguem-ne que ahir no vam poder parlar, no estava d'humor el porter de Xavi, com és lògic, estava molt tocat per la jugada, que és que l'havia fet dubtar el davanter que li apareix pel costat, que això el va desequilibrar, el va sorprendre, i que això havia provocat que per un segon, allò que dius, perds la concentració de blocar bé la pilota, et despistes un segon perquè alguna cosa et sorprèn, i just va ser la mala sort també que la pilota li caigués a Àlex Cerdà a la bota, i després la definició s'ha de dir. Ho dèiem ahir, podia haver caigut la pilota a un altre jugador, li podia haver caigut a un defensa del Sabadell que l'hagués trencat endavant, però bé, ara ja es parla per parlar, i el Sabadell va acabar deixant-se doncs, els tres primers punts de la temporada, en aquest cas a Gal, a l'Estadi Gal.
Per parts, hi ha una... Comencem gairebé pel principi, hi ha una part preocupant, que és que el Sabadell està encaixant amb força facilitat a pilota aturada en els primers minuts de partit. Avui, de fet, el Sergi Parc a la redacció ens feia un petit recull, no sé si el podem veure també, Roger, d'aquestes jugades, d'aquests gols que està rebent el Sabadell en les últimes setmanes, en els primers minuts, que de ben segur que és un dels aspectes on incidirà i on hi treballaran els pròxims dies Sergi i Miqui Lladó, perquè ja no només estem parlant del gol d'ahir. Vaig molt peix de memòria, potser m'hauràs d'ajudar, que has vist més tu els últims partits. Mira, Badalona, sense anar més lluny, aquest és el gol de la segona meitat, el que culmina la victòria badalonina. Aquesta és una acció a pilota aturada. Si no vaig errat, també diria que vaig molt, molt malament ara mateix de memòria, però diria que el dia de l'Ibiza, sí, correcte, el dia del partit de presentació, el gol de
l'Ibiza. Sí, a la segona jugada, no?
Sí, que a més és un rebot que va al pal. I aquest és el tercer gol, insistim, que rep el centre d'Esport Sabadell a pilota aturada.
Però t'has fixat que tots tres tenen una cosa en comú, que és, per mi, la part aquesta que fa encendre el llum de l'arma, el llum vermell, que és que és falta de contundència.
Totalment.
O sigui, és un problema de... La jugada de l'Ibiza és veritat, que t'agafa d'un rebot, però clar, és un rebot on tu no estàs viu després per estar atent, per seguir la jugada. Està més viu el jugador del Club Deportivo Ibiza, de la Unió Deportiva Ibiza, perdó. En el cas del Badalona, va de tothom. O sigui, és una acció d'estratègia on tiren molt bé la pissarra els jugadors del Badalona Futur, però tothom està badant, tothom està pendent de la centrada i ningú va seguint el jugador que s'incorpora, que acaba sent després la rematada, l'has de tocar, t'ha d'anar allà, ha d'anar això,
I si m'apures aquest punt de desconcentració, ara que estem parlant de Badalona, aquell mateix dia, recordarà Sergi, que els dos primers gols de l'equip badaloní venen a l'inici del partit,
sí.
Un és l'autogol de Melívia, que és una acció desgraciada, però és que just després ve el penal d'Hortolà després d'una errada de Pau Resta.
Sí.
Per tant, li està costant entrar endollat, concentrat el Sabadell als partits. Altres dies potser no ho pagues, per sort dos dies han estat a pretemporada, un de moment en Lliga, però és un aspecte sobretot a posar-hi el focus.
Sí, i ja et dic, i no és per personalitzar, tot i que al final acaben sent algunes errades molt, molt, molt concretes i molt individuals i d'aquestes que, com se sol dir, no es poden treballar com a tal perquè no és un error de sistema, és un error de que aquí ningú no segueix a Ivan Pérez, per exemple, no? I remata molt sol, o sigui, remata molt plàcid i molt sol. És veritat que Aleino Jarzun posa un carmelet, com se sol dir, perquè la posa perfecta.
Sí, però mira, Fran Callejón s'enganxa a la marca de davant.
Correcte, però és que
salta
sol, però és que a més salta que ningú salta amb ell ni tan sol per fer el gest. És a dir, no és allò que salten dos jugadors i el del Sabell s'ha quedat endarrerit i no mesura bé. No, ni tan sol salta. Per tant, ningú no el destorba. En aquesta acció el mateix, en el dia de l'Ibiza, el que dèiem, ve d'una acció de rebot on ja hi ha una primera rematada, el pal salva, però és que després qui està més viu és un jugador visitant. És un problema que s'havia detectat o que s'ha detectat al llarg de la pretemporada. Malauradament, ahir que la cosa ja anava de veritat i malauradament ahir que ja hi ha els punts en joc, doncs acabes havent de remar molt. Torno a dir, una cosa no justifica l'altra. El Sabadell es va refer, va aconseguir empatar i després, doncs, en un error, en aquest cas també individual i d'aquests que no es treballen, doncs vas acabar quedant amb la cara de babau perquè se't van escapar, doncs, com a mínim el puntet que semblava que havies aconseguit salvar amb el gol de Javi Gómez. No?
Vaig amb noms propis, que hi ha molts missatges aquí i... ens esteu fent moltes preguntes, intentem respondre les màximes possibles, però deia per aquí el Vicenç, a Callejón, si us plau, posem-lo en toca, podem estar ensorrant sense voler un bon jugador, de fet, la sensació és aquesta, que és un futbolista que malauradament, bé, malauradament o no malauradament, però aquí el cos tècnic decidirà on el veuen millor, però que és un futbolista migcampista que venia del Linares, en què la temporada passada, per circumstàncies, ja havia hagut d'actuar com a central. De moment li està tocant fer-ho també aquí al Sabadell per aquestes mateixes circumstàncies. I el pobre, la veritat, és que no és per focalitzar ni personalitzar, però és que és molt evident que no és central l'esquerrà. Per tant, aquí és un punt també a tenir en compte de cara a la recuperació de jugadors, etc.
Sobretot quan el Sabadell tira la línia d'anar endavant. No? Ho vam veure el dia del Badalona, on el Sabadell vol sortir a pressionar molt amunt, vol ofegar molt amunt. Ahir per moments va semblar que hi havia aquesta directriu, però que no tothom anava a temps a l'hora de fer el salt, de sortir a la pressió, però sí que és veritat que la línia torna a estar molt avançada. Clar, aquí un jugador que no actua a la seva posició natural i que a més és una posició de risc, perquè és el que diem, al final el futbol, com tots els esports, cada posició té les seves circumstàncies i és evident que quan falla un porter és un error que gairebé sempre es paga molt car, quan falla un defensa sempre hi ha una petita xarxa de seguretat al darrere, però és mínima aquesta xarxa de seguretat, per tant es veu molt més el problema, es detecta perquè és molt més greu, no? En cas de que es produeixi. I és evident que Fran Callejón sí, pot haver actuat de central, sí, no és la seva posició natural. Per tant, estem en aquest dilema. Jo no crec tant... Em sembla que s'ha fet servir per aquí. Podríem estar enfonsant un jugador...
Sí, ensorrant, sí.
Jo, ensorrant, jo crec que no arribarem a aquest extrem, però sí que hem de notar això que estem dient, no? Que al final és un futbolista que no està actuant a la seva posició, que això costa molt d'agafar aquests hàbits, per dir-ho així, i que, bé, que la resta han d'estar molt més atents. És cert que el Real Unión ho va intentar menys, o com a mínim amb menys efectius en la segona meitat, però és cert també que, per exemple, Toni Herrero, tot i no ser un central nat allò, va estar bastant més fi, ja et dic, menys exigit també, però va estar bastant més fi a l'hora de donar aquest punt de seguretat al darrere que no havíem vist a la primera meitat.
Què més? El Vicenç també preguntava per Estals, que on el posem, que s'ha obert un meló del tot inesperat, que la competència als llocs on realment pot jugar és Ferotge. A mi m'agrada aquest David Estals tot campista, ho he de dir, crec que és una posició on pot fer carrera David Estals. Ho dic perquè és un futbolista que abarca una quantitat de camp increïble. Em recorda, en certa manera, per aquest desplegament físic, Agus Medina en el seu dia, aquesta transició que va fer des de la banda, des del lateral dret, al mig del camp. A tu què et sembla? On posem el Xino? On ell jo, vulgui o què?
Sí, home, a veure, jo, mira, avui sentíem una tertúlia en una altra emissora d'àmbit nacional i sortia, no sé si et sona on, del Santiago Segurola, així,
una mica.
Sí, que deia que los buenos en el campo, no? Pues a mi el Xino és d'aquests jugadors que ara mateix sí o sí, no et diria allò de el Xino, David Estals i Diez Más, perquè no és aquest punt, però sí que és un jugador que crec que ara mateix és imprescindible, per més que com el Vicenç, has dit que era...
Sí, el Vicenç, sí.
Per més que el Vicenç diu, i segurament amb bon ull, que té competència, no?, en diferents posicions o a les seves posicions més habituals. Jo, per al meu gust, és un jugador que on el veig gaudir més és quan té banda per córrer, no tant des del darrere, sinó aquests últims metres finals, no?, aquest desequilibri final, perquè és on potser l'he vist explotar millor les seves virtuts. És evident que l'Obrador, que a l'Olímpia, que això també té els seus matisos. Però clar, és un jugador que et dona tant allà on el posis, o et dona aquesta, potser no de 10 i potser no de 9, però de 7,5-8 allà on el facis jugar, per entrega, per lluita, per qualitat, que a vegades també ens centrem molt en aquests altres conceptes i sembla que oblidem una miqueta que estem parlant d'un jugador que té més qualitat de la que segurament molts, potser fins i tot m'incloc, li sabem veure a vegades. Però és que clar, ja et dic, jo el posaria més enganxat a banda en els metres finals, com a jugador de referència al davant, però és que no em molesta veure'l al mig del camp i no em molesta si hagués de tornar a jugar de carriler com se'l va fer servir la temporada passada quan Miqui Lladó, de fet, es va haver de reinventar aquesta posició perquè les circumstàncies de Vargas i de Gurdiel doncs van portar el Xino gairebé a fer-se amb el carril dret d'aquesta línia de 5.
L'Utrera diu que extrem dret per ell és la seva millor posició.
A mi també, sí.
Jo insisteixo que a mi particularment m'agrada aquest punt de... I la temporada passada, de fet, ja el vam veure al costat del Timira fent molt bons partits al Xino. Per tant, a mi no em desagrada gens ni mica de mig centre. Però bé, què més? Diu per aquí l'Arlequinado, muchos carrileros, pocos centrales natos y mucho extremo, que la lesió de Baena i la falta d'un central contrastat es nota. L'Albert, que Baselga i Vladis, molt millor que Manel. Bé, ho vam dir durant la transmit també, Manel, déu-n'hi-do, li va tocar ahir el dia sí. De fer la feina fosca, d'estar barallant-se constantment amb els centrals, i segurament quan van sortir Baselga i Vladis aquest desgast de la rereguarda del Real Unión ja es notava.
Mira, m'agafo el missatge d'abans, no sé qui... És que...
Albert, no?
No,
l'Arlequinado, sí.
Arlequinado, és igual. El company que ha escrit això, que deia molts extrems i molts carrilers, no? És evident, és que clar, al mig del camp has perdut potser la referència que havies de tenir com a jugador, valgui allò, com a pal de paller d'aquesta part més experimentada i contundent. Clar, al final, sense Raúl Baena, ahí t'inventes, que se m'entengui, perquè aquí no s'inventa res, aquí es treballa i es prepara. Però clar, al final, ahir el mig centre que fa jugar el Sabadell són dos jugadors de perfil ofensiu. A Alex Gualda li pots demanar moltes coses, però al final és un jugador que, per naturalesa, tira cap endavant, i on l'hem vist lluir més és quan el Sabadell ha estat molt apurat i en aquests metres finals. I el David Estals, tornem-hi, li pots demanar mil coses, i te les farà, però on ell el cos li tira és a ser un jugador que engegui cap endavant i pugui fer aquesta última passada o aquesta última centrada o fins i tot jugar-se-la. Puc estar d'acord? Bueno, estic de fet d'acord que evidentment al mig del camp queda coix ara com ara. A l'espera de veure si Beitia agafa aquest rol en absència de Raúl Baena, perquè no podem estar esperant a Raúl Baena, perquè ens anem a 3-4 setmanes i la Lliga apreta. Puc estar d'acord en aquest primer missatge. El segon comentari que era, perdona, que m'he perdut.
Jo també.
És que ja m'he perdut, no sé per on anava...
Doncs mira, ara, si no, que algú ens reprengui el fil, però sí. No, bàsicament, llegir més missatges que se'ns acumulen. El Raúl, la segona part va mereixer molt més, no podem regalar punts d'aquesta manera. El José diu, molta mala sort, dues despistades i dos gols, que va ser fruit de falta de concentració, que surts fred i te la claven, i això desmunta els plans que fins que et poses a to. Fas gol, et creixes i tot seguit te la claven, que l'estàs centrats i segurs en totes les fases del joc. L'Arle Guinaldo diu que... Javi Gómez és un escàndol de jugador i el Vicenç preguntava, bé, a l'Utrera deia per aquí que en la primera part tots tres centrals van estar molt tous, hi ha un parell de jugades que entren contraris entre tots tres, i el Vicenç preguntava si estàvem sorpresos pel comentari que va fer el míster de Gualda en roda de premsa, que va dir que era una peça clau de l'equip i que com havia canviat la història. La veritat és que ara he d'acabar de fer el recompte, però diria que és l'MVP de calaix aquesta jornada, Àlex Gualda.
Àlex Gualda,
el primer de la Lliga, sí. El Sabadell en joc.
També, jo no l'hagués votat ahir com a millor jugador. O sigui, ahir, per exemple, em va semblar que el partit de Carrión, per mi, va estar, no et diré perfecte, perquè això és impossible, però va estar molt fi al darrere, o com a mínim fi al darrere, i molt participatiu. Torno a dir, perquè és evident que tot ve marcat i amb la circumstància de que ja vas enrere el marcador, per tant, tu ets el que empeny una mica més, i el Sabadell va viure, sobretot a la segona meitat, molt més en el mig camp ofensiu que no pas defensiu. No? Jo hagués votat Carrión, però bé, accepto,
sí, també,
accepto que Gualda va fer un partit, tot i que va perdre un parell de pilotes.
Per aquest motiu jo crec que no li donaria.
Per aquí venia jo una...
Va tenir dues... És que a més va coincidir, que ho van dir durant la transmi, va ser just en aquell moment que va perdre dues tres pilotes consecutives al mig del camp, que és un futbolista que és evident que ha fet un pas endavant, que se li demana aquesta responsabilitat, però, i aquí per gustos colors, i parlàvem del tema d'estals ara fa uns minuts, Gualda una miqueta més a prop de l'àrea, millor.
Bé, és que és el que estem dient. Al final, ahir, torno a dir, vull fer passat amb aquest comentari, perquè a més no he estat jo el que l'ha incitat, la sortida de la conversa. Clar, és que ahir surts amb un mig del camp que és Gualda Estals. I per molt que jo la cabra tira al Montella.
Inèdit.
No, i a més, el jugador té un perfil que per molt que li demanis, igual de actua en àrea pròpia o a prop de l'àrea pròpia com actua a l'àrea rival. És a dir, si t'ha de marcar un retall, com aquell retall que hem vist a la primera meitat, que acaba amb el xut d'esquerra, que sorprèn tothom, a nosaltres també, perquè no te l'esperes. Clar, potser al darrere li falta acabar d'agafar aquest punt de més seguretat, de no tanta confiança, si vols dir-ho així, però de més seguretat de dir, bé, aquí no es pot rifar. O sigui, aquí no podem sortir ara fent-me un retallet, perquè si surt bé, és collonut, però és que el risc és molt alt. I ahir va haver-hi un parell d'accions de voler sortir amb la pilota controlada, de voler fer un passe d'aquests impossible filtradet entre dos jugadors que et venen a pressionar una mica.
Que per sort no van prendre mal.
No, que no va haver-hi cap conseqüència. Però clar, són aquelles accions que tu les veus des de fora, ara em poso gairebé a fer, que no voldria ser mai, però a la pell d'entrenador, i penses, hosti, que nano, enviar-la cap amunt, saps?
O sigui, un crit et surt
clar, de la sí. Enviar-la cap amunt i no arrisquem tant. Però clar, és que això és el tarannà, al final. I sí, el comentari crec que és encertat, com ha canviat la pel·lícula. O sigui, com ha canviat la pel·lícula, perquè no podem oblidar, i a més ho hem parlat allò per activa i per passiva, mil vegades, que Àlex Gualda va tenir, no peu, peu i mig, i
quatre dits.
I gairebé s'agafava allò amb un ditet de la mà de la corda al mercat d'hivern, perquè el Sabadell el va posar a l'aparador, i el va tenir a l'aparador, però en oferta, que diria algú, I en canvi després, un cop es queda i acaba sent un jugador important en partits determinants, on acaba sent un dels jugadors, diré revelació, però un jugador que es reivindica, i que jo crec que per aquí ve també una miqueta el discurs ahir de Miquillador, de dir, bé, és que el vull, i el vull com a important, com a un jugador que s'ha de creure que realment ha de ser una peça important dins d'aquest centre d'esport Sabadell.
Bé, de fet, ara estava tirant de memòria, just abans d'aquell mercat d'hivern, és que m'ha vingut al cap el partit a la Nueva Condomina, a l'Enrique Roca, que realment el gol del Real Murcia ve d'una pèrdua també d'Àlex Walde en aquesta zona perillosa, per explicar, no, aquestes dues vessants. D'entrada aquesta, que ja va dir Miquillador que eren conscients que era un risc, però que volien corregir també, però de l'altra no podem obviar que a partir sobretot del mercat d'hivern va ser un futbolista fonamental sortint des de la banqueta, que va tenir moments com, sense anar més lluny, al partit de l'Atlètic Balears, on els seus gols donaven punts. I això li va permetre tenir un rol, no diré protagonista fins al final de temporada, però sí més important del que havia tingut fins aleshores. Veurem com és aquesta també evolució del paper d'Àlex Walde dins de l'equip.
A mi el que no m'agrada posar és aquesta etiqueta de futbolista revulsiu, perquè sembla que li estàs tancant la porta a la titularitat, no? Va passar, per exemple, amb Bladis al final de temporada passada, però és veritat que era un perfil molt més jove, de jugador que venia de l'Obrador, però aquest perfil que sembla que no pot ser titular, perquè no, només que surti quan l'equip ja va per totes, ja, bueno, cadascú té també les seves virtuts, les seves carències, però també les seves virtuts, no? I en el cas d'Àlex Walde, jo també sóc partidari de veure'l més a prop de l'àrea rival que no pas en aquesta zona tan de construcció, i fins i tot quan és una zona de construcció exigida en absència d'un perfil més defensiu, que ahir no el tenia el Sabadell de sortida. Després és veritat que entra Carlos Beitia, hi ha moviment de peces i la cosa es redibuixa una mica més, no? Però mentre no torni Baena, veurem què passa amb Beitia, com dèiem, és que hauràs d'inventar, perquè, ho vam dir, és que les necessitats del Sabadell, si pogués segurament a dia d'avui triar i tenir possibilitats, serien clarament un jugador de mig del camp i un jugador de defensa. Com no et dona per les dues, apostes pel que sembla més per reforçar la defensa, que jo també estic d'acord que de les dues carències és la que més problemes et pot donar si no acabes trobant una peça important aquí.
I a tot això, per anar rematant, que tenim contingut pendent. Parlàvem abans de Carri, de Juanmi Carrión. De fet, hi havia aquí un parell de comentaris que coincidien, que per ells també va ser el millor del partit. Des de l'Estadi Ungal, el Sergi Garcés va parlar uns minuts amb Juanmi Carrión amb imatges enregistrades per l'Adriana Arroyo. Per tant, tot queda aquí en família. Veiem aquesta entrevista amb Carri.
En el postpartit, a l'Estadi Ungal, encara hi ha un dels protagonistes que ho ha estat d'aquest partit, aquesta primera derrota en aquesta primera jornada del Centre d'Esports Sabadell, que no és un altre que Juanmi Carrión. Juanmi, buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Está claro que aquello sobre el guión no es el inicio que habíamos pensado.
No, obviamente no. En el minuto 1, minuto 2, te meter 1-0 de una falta ahí de estrategia, que dijimos que tiene un buen lanzador, y hago la falta y la primera jugada, gol, y a remar. Es verdad que los primeros 5 minutos nos cogió un poco el ritmo, pero luego creo que la primera parte nos ha costado más, pero la segunda creo que hemos merecido empatar. Y pasa que los últimos 3 minutos pues se nos fue. Ha sido una jugada así y ya está. Pero bueno, eso es fútbol. Creo que hemos merecido más, pero bueno.
Ha mejorado el equipo, como dices, en la segunda parte. Es verdad que no ha acabado de entrar bien en el partido, más allá del gol, ¿eh? Era una sensación de que no se acaba de encontrar el cómodo, pero en cambio en la segunda parte, no sé si cambios, no sé si sensaciones, no sé si que el equipo ha dado ese paso también adelante que a veces se da, y ha llegado el premio. Un poco tarde, pero ha llegado el premio. Parecía que entonces no iba a pasar nada, pero esas cosas, como se suele decir, esas cosas pasan.
Sí, la segunda parte, que al final vas perdiendo y tienes que dar un paso adelante, y yo creo que empiezas a igualar, te encuentras arriba, y es verdad que hemos dominado durante toda la segunda parte, pero claro, metes el gol, parece que ya el partido está medio, que tú dices, quedan 10 minutos, y dices que no pase nada, y una jugada remota, un centro, una parabola, y no la ve Orto, porque no lo ve venir, y nada, y gol.
Empieza la temporada con esta derrota. Decía ahora el míster, por cierto, que el equipo que él piensa, que el equipo que él cree, aún lo ve a un 40%, que aún queda mucho margen de maniobra y de recorrido. No sé si vosotros tenéis esa sensación todavía, que este equipo está en pleno carburar.
Sí, sí, lo pensamos totalmente. Además, yo creo que la segunda parte creo que hemos dado otro pasito más a nivel de equipo, de decir, vamos perdiendo, y creo que tiene muchas cosas que mejorar, porque acaba de empezar, hay muchos jugadores nuevos, pero creo que tiene razón, estamos 50% de lo que podemos llegar a ser, pero tenemos que llegar pronto al nivel que queremos, porque esto no espera por nadie y queremos estar arriba, la verdad es.
Sobre todo con el precedente, y tú lo viviste también del año pasado, de saber que si te complicas mucho al principio, luego cuesta mucho remar.
Sí, tiene que ser un buen inicio para tener una temporada medianamente, no tranquila, porque en esta vida nada te regala a nadie, pero tenemos que empezar, que tenemos que ganar la semana que viene ya en casa, y tenemos que hacernos fuertes, que es que esto no espera por nadie.
Te hago la última y ahora de normal tocaría hablar de Osasuna, como tú estás diciendo, porque evidentemente la Liga es lo que nos ocupa y nos preocupa. Pero claro, por medio tenemos esa Copa Federación, ese partido que nos viene ahí el miércoles en el campo del Lleida, sobre el papel. Bueno, sobre el papel no, la realidad. Un equipo ahora mismo de inferior categoría, de una categoría inferior. No sé si el precedente del Badalona en Copa Cataluña es un buen aviso también para lo que estás diciendo, que aquí nadie va a regalar nada y en un partido a 90 minutos sin margen de maniobra, si quieres seguir vivo en ese camino... tienes que resolver rápido.
Sí, es que la Copa de Federación está, por ejemplo, los jugadores que no están teniendo minutos les sirve para demostrar que puede estar en el 11 del miércoles y que somos el Sabadell, que tenemos que ir a cada partido a ganar porque somos el Sabadell, que no somos conscientes donde, yo por lo menos soy consciente de dónde estamos, que es que cada partido tenemos que ganar porque es que somos el Sabadell y en la categoría creo que somos un club importante. Y incluir la Copa de Federación, que a todos los partidos tenemos que ganar y la Copa de Federación no la vamos a regalar, vamos a ganar y vamos a estar atentos porque que sea de inferior categoría no significa que te vayan a regalar el partido.
Doncs declaració d'intencions de Juanmi Carrión pensant en aquest futur, Sergi, que és la Copa Federació, aquest títol, aquesta competició menor, que el Sabadell no la disputa des de l'any de l'ascens de Marbella contra el Jove Espanyol, però que més enllà del títol en si, evidentment té aquest punt també llaminer de classificar-se, si avances unes quantes rondes, crec que eren 5 en total, per la Copa del Rei.
Jo he de reconèixer que he hagut de preguntar-li a l'Adrián Arroyo això, quantes rondes tocava fins que et poguessis trobar amb un Primera Divisió, que és el premi també, no només de jugar a la Copa, sinó de trobar-te amb aquest Primera Divisió.
Dos més tres, no?
Correcte, són les dues autonòmiques, és a dir, el partit de dimecres és una semifinal, després és un Castelldefels-Cornellà, diria sí. Que és l'altra eliminatòria, per tant, t'enfrontaries amb el vencedor, en cas de passar tot això, estem parlant, amb el vencedor d'aquest Castelldefels-Cornellà, d'aquí aniries a la fase estatal, i has de passar tres rondes, és a dir, has d'arribar a les semifinals de la fase estatal per tenir el premi, aquests quatre equips que tenen el premi de jugar a la Copa del Rei. Més que després has de jugar aquesta semifinal i qui sap si el títol de la pròpia Copa de la Federació, que, com dius tu, és una competició menor, és un premi menor, però que no anem sobrats de títols tampoc, és a dir...
Aquest Sabadell... ja el té, però, el Sabadell?
Sí, però vull dir que és una mica com recordo la Copa Catalunya del 2016, sí. Que clar, si te la pares a pensar, dius, bueno, pues és un títol que està bé, que fa gràcia, que fa il·lusió, a més la vam jugar a casa, es va guanyar amb un bon partit a l'època...
Es va celebrar bé, eh?
Sí, amb Miguel Álvarez a la banqueta i tota aquella colla de gent jove, com els Manel, com els Pol Rogés, Agus Medina...
En una època, perdona, batalleta que la plantilla no cobrava...
En un moment complicat, anem a dir-ho així. En un moment complicat.
En aquell moment de la temporada la plantilla ja no cobrava.
Sí, en un moment complicat dels que ha viscut el Sabadell, malauradament, al llarg de la seva història.
Mira, perdona, l'Utrera diu amb Malababa, diu, si ens toqués el Cornellà, seria en camp neutral i posa entre parèntesi, Palamós?
Doncs mira, avui fèiem la conya de... Podria, no sé, ara tiro de memòria, però com sí que es pot jugar en gesp artificial aquesta competició, el Cornellà podria triar jugar a casa seva.
Seria per sorteig.
Ho dic perquè el camp no l'ha perdut, eh? O sigui, el camp no el pot fer servir a la Primera Federació, però, per exemple, curiositats d'aquestes competicions, entre cometes o no, menors, que és que sí que es pot jugar en gesp artificial, per tant, perfectament, si toqués... evidentment, si toquen a Castelldefels, és de calaix que aniràs als Canyars a jugar en gesp artificial, on el Sabadell també ha jugat en aquella temporada de la Tercera Divisió. I si et toqués el Cornellà i tens d'allò d'haver de jugar fora de casa, hem de recordar que el Cornellà podria triar jugar al seu municipal. Per tant, bromes a banda del que diu el José, potser no hauríem d'anar a Palamós a jugar al partit de Copa Federació. Bé, no ens avancem. Anem primer a resoldre
pas.
La primera, que és aquesta del Camp d'Esports, que, com dèiem, amb Juanmi Carrión, és un equip d'inferior categoria, és un equip que encara no ha començat Lliga, que comença aquest cap de setmana, de fet. Li farem l'últim partit de pretemporada, com aquell qui diu...
Sparring.
Perquè van a la Nucía, diria, que he vist avui que van allà al Camilo Cano, on debuten, en aquest cas, amb ells coneguts de l'afició del Sabadell, com el Chino Montero, com el Sergio Montero, el jugador ripolletenc. I si no vaig errat, però això de no haver començat la Lliga encara em fa anar un pèl perdut, he de reconèixer que encara tenia Irun avui al cap i no m'hi he posat massa, diria que amb 39 pals, que es diu aviat, encara corre per allà Òscar Rubio, Per tant,
i deu estar fi, el tio, a més.
Segur, físicament segur.
Deu estar com un toro.
Físicament segur. Una altra cosa és ja que després, un cop comença el partit, els anys pesin o no pesin. I més en una posició com la que juga habitualment, no, Oscar Rubio. Però clar, bé, és una bona oportunitat. És un camp gran, és un camp de gespa natural, un bon rival per provar-te, i sobretot el que diem. No estic, amb això no vull que ningú pensi de, ja està aquest renunciant a la competició. No, però sí, és una bona oportunitat també per veure jugadors que potser d'entrada no han tingut minuts en el que portem de temporada, que és poc, i que s'intueix que potser no en tindran gaires. Per tant, també per ells pot ser una bona oportunitat de reivindicar-se i de dir, ei, el tanto, que potser no entro d'entrada, o no pensaves en mi així com així, però Miqui Lladó, aquí estic, i si em necessites per jugar contra l'Osasuna o contra la Ponferradina o contra l'ASD d'aquí unes setmanes, aquí pots comptar amb mi també.
Bé, doncs serà dimecres a les 8 aquest pròxim partit del Centre d'Esport Sabadell contra el Lleida Esportiu. Es podrà seguir en directe a l'antena de Ràdio Sabadell. Diumenge arribarà el següent partit de Lliga, el primer a casa, la nova Creu Alta contra l'Osasuna Promeses, diumenge a 2:15, amb estrena de la il·luminació LED també. En parlarem, si vols, Sergi, més cap a final de setmana.
Només a la il·luminació, tot menys tribuna.
Les torres.
Sí, a la tribuna encara hi haurà, em van fer el comentari, d'un sistema híbrid, és a dir, que hi haurà encara focus antics i focus nous. No, que ningú s'esperi un espectacle. Bromes a banda, mira, parlàvem, suposo que d'això no s'enfadarà, el director general del Sabadell, amb el Bruno Batlle, ens vam coincidir uns minutets a Irun, a prèvia al partit, i li fèiem aquest comentari, i ens recordava que amb aquest nou sistema d'il·luminació, ara que ningú es vingui amunt, que ningú es flipi, que es diu al carrer, es pot fer joc de llums, és a dir, pots apagar unes, encendre unes altres, pots fer espectacle.
Podem fer allò de ja quan sortia el jugador,
mira,
del Sabadell.
Des d'aquí ho dic, veig el Jaume Quero ja escalfant motors per fer un show de música, llums que entren, el que dius tu, la presentació dels futbolistes.
Videomarcador? Ah, no.
No, això encara no. Això no, les fotos els l'hem d'imaginar. No, però bromes a banda, el que facilita és, que un estalvi energètic important, que és al final la raó de ser, molta més potència en quant a la llum, a la visió de l'estadi, i sobretot, ja posats a fer la broma, doncs això que estem dient, no?
que
es pot fer espectacle, per què no? Igual si algun dia hem de celebrar cosetes, podem fer allò, un joc de llumetes i de música, va.
Per rematar-ho, deia per aquí el Toni Pacheco preguntava, Twitch dimecres? Doncs no, s'ha intentat, però no.
No
tenim els drets de la no. Copa Federació. Per tant, s'haurà de seguir per l'antena.
A la propera farem un crowdfunding per si algú s'hi vol sumar, perquè no és broma.
Però els tenen a Lleida, eh?
Els drets els tenien a Lleida i no els van voler cedir. Cadascú està en el seu dret, em sembla bé. Bueno, no em sembla bé, però no queda un altre que assumir-ho.
Però si passa el Sabadell, passa el Cornellà, i al Sabadell li toca jugar a casa...
A pensar que anaves a dir a Cornellà.
No, Cornellà... aquí hauríem de negociar. Però entenc, i això missatge va al Departament de Premsa i Comunicació del Club, amb l'Agustí Bernat, entenc que no posaran traves perquè puguem fer aquell partit, no?
Mira allò. No, entenc que no.
A tot això.
Bromes a banda, es va intentar, que la gent tingui clar que Ràdio Sabadell va intentar poder oferir-vos al cap i a la fi, no només per ràdio, sinó per Twitch, per aquest canal, el partit de dimecres. No ha estat possible per unes qüestions econòmiques i ja està, i ens haurem de conformar, no queda una altra.
A més, hi ha festa major també després, aquest cap de setmana.
Correcte.
Fem el desplegament major.
La setmana que ve a Ponferrada, festa major. I no és broma, és festa.
I anem de festa en festa.
No sé si de molta festa, però és festa major a Ponferrada també.
Doncs això, hi haurà desplegament de Ràdio Sabadell per aquesta festa major, cobertura especial aquí a la 94.6 al canal de Twitch. Simplement un comentari, que ho deia per aquí el Vicenç i té tota la raó, perquè avui també ho hem vist, sobretot pensant en aquesta festa major, que és que hi ha previsió de pluja per dissabte i per diumenge. Que anem posant espelmes per la gespa.
Doncs,
mira què vaig pensar,
ja no,
arriba a ser el primer partit de Lliga a casa i la tenim liada.
Això ja no és per broma.
El segon?
Malauradament, sí, haurem d'estar molt atents al cel i malauradament, tot i el tractament que se li ha fet al llarg de l'estiu a la gespa, continua estant molt en un estat precari, és així. O sigui, potser visualment està millor del que l'hem vist en algun moment, afortunadament, però està en un moment encara precari. Jo pensava que anaves a fer alguna broma de si Rubiales venia o no dimecres a presidir el partit, o bé, ara que s'està sense feina.
O el sabadellenc Joan Soteres té menys feina ara, ja que no és vicepresident de l'Espanyola, potser també té més.
Mira, es podria apropar aquí o a Castelldefels, pot anar
sí, té on triar.
Als Canyars o al camp d'esports, el que li vingui més de gust.
Va, doncs amb això ho rematem, una horeta gairebé de Motel Suïssa a Ràdio Sabadell. Si no hi ha més qüestions, si no hi ha més preguntes, recorda l'Oriol Ferran, que a Lleida tampoc tenen massa bon record de Rubiales. No sé si has vist un fil que corria per Twitter amb aquella estafa, suposada estafa, de Rubiales, per tant no li deuen tenir massa estima al camp d'esports.
Deixa'm així, que diria aquell.
En qualsevol cas, que ho rematem amb el que us dèiem al principi, d'aquest especial Motel Suís, que el Centre d'Esports Sabadell ha posat en el seu punt de mira per acabar de completar la plantilla amb el central sub-23 amb Eric Mongeonell, aquest futbolista del Girona que ha estat cedit al Lommel belga, la segona belga aquesta última temporada, que és una operació que va ben encaminada i per tant a l'espera de fumata blanca i ja donava rematat tot el mercat d'aquest estiu 2023. Res, no?
Estarem atents a aquestes pròximes hores a si hem d'explicar coses de Mercato i si no arriba cap notícia prèvia, doncs això, que tothom ha emplaçat aquest dimecres a 7:45, un cop acabi el Notícies Vespre, ens hi posem els del futbol a Ràdio Sabadell, els del Sabadell en Joc, per explicar la Copa Federació, semifinal, que sona molt bé, semifinal, llàstima que després has de dir autonòmica, i que queda molt camí encara, però Copa Federació, va.
Això no ens ho treu.
La Copa.
La Copa mola, a Ràdio Sabadell. Sergi, ens escoltem dimecres. Que vagi
perfecte, molt bé. Fins ara.
Gràcies per tota la tropa de tècnics que hi ha aquí. Espera, fes un últim moviment amb el robot, va, i acabeu de dir adeu també vosaltres.
Vestiu-vos ara.
Mira, com es va movent. La càmera tira cap aquí, a esquerra, ara hi punxa.
Molt atrigat, no, la càmera, en trobar-los?
Sí, no? Potser estaven dormint o què?
Igual havia marxat algú ja.
A veure, punxa.
Sí, clar. Sí. No? Adéu, vinga, fins ara. Ara. Epa, aquí. Toni, gira't una mica, que no et veu. Ara.
Vinga, ara sí, tira la careta de sortida, va.
Vinga, va, adéu.
Adéu.